8 minuts de les 11 del matí amb aquesta música tan inquietant que ara intentarem posar en context. Tenim ja a punt l'Anna Guitart. Bon dia, Anna.
Bon dia, què tal?
Molt bé. Bé, preocupada. Inquieta.
Inquieta, sí.
No, preocupada no.
Ho entenc.
No. Quan entreu per la porta, preocupada no ho estic. Avui estic inquieta. Toni de la Torre. Tu ben tan tranquil.
Sí, jo sé, sí, és que sempre amb una tranquil·la. No, no, música no. Un pèl d'inquietud també, perquè me l'esteu encomanant. Però, vaja, bon dia.
Anem encomanant inquietuds. Maria Nicolau, bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Estupendament.
Tu amb la teva salsa, eh?
Jo estic feliç.
Ara explicarem per aquí. Perquè avui la cosa va de... Què? De terror, de crits.
Sí, avui la cosa va de por i va de que ens hem llegit el llibre tant la Maria com el Toni com jo, perquè ens semblava que ens ho passaria molt bé, com així ha passat, efectivament, i teníem moltes ganes tots tres de poder parlar de terror, però sobretot de por. En realitat, el llibre que fem avui, Laura, està bé que estiguis una mica així com inquieta, perquè fa bastanta por el que explica.
Ja sabeu que jo i la por no en tenim una bona relació. El llibre en qüestió és Reina del Grito, de Desiree Dezet. Molt bon dia, Desiree.
Què tal? Bon dia.
Benvinguda. Ara, a veure si m'ajudes a mi i als oients que es trobin en una situació similar a la meva a resoldre aquest... conflicte amb la por.
Amb la por i amb el terror? Amb les pel·lícules de terror?
Jo no em puc mirar, no em miro, el tinc prohibit per mi mateixa, mirar pel·lis de terror.
I per què? Perquè la Desi diu una cosa molt interessant al llibre, que és el que li diu sempre a tothom que no veu pel·lícules de por. Tu per què no veus pel·lícules de por?
Coi, perquè fan por.
Claro.
Però no cal que m'ho digui ningú, ja ho sé jo, perquè ho passo molt malament. Quan passo por?
Clar, això és una cosa que la decidí explicar al llibre, que li fa molta gràcia que li diguin, perquè li suposa tendresa, perquè és que realment és així, clar, és que fan por, però a ella també li fan por les pel·lícules de terror.
A veure, expliquen... Comencem
sí, pel... centrem-ho una mica.
Desiré.
Mira, aquest Reina del Grito, Laura, és un llibre on ella parla de pel·lícules de terror, però sobretot el que fa és explicar-nos les seves pors. I el procés és identificar cada por que pateix amb una pel·lícula. Llavors, aquesta pel·lícula ho reflecteix i ella ho viu d'una determinada manera i li permet fer una sèrie de reflexions sobre pors molt variades i que jo crec que molts i moltes compartim, com la por a la sang, a no ser acceptada, la por a envellir, a fracassar com a mare, exacte. O sigui, pors molt diverses, diguem-ne.
D'acord. I aquestes pors es poden combatre amb pel·lícules de por?
Bueno, jo és una de les coses... Jo aquest llibre surt partés d'una necessitat meva d'escriure sobre les meves pors, perquè jo sóc molt poruga de sempre i totes les dones de la meva família també ho són. I jo de cop vaig començar a desenvolupar com molta por una altra vegada a encomanar-li això als meus fills, no? I aleshores jo tenia com aquestes ganes de parlar-ne i d'escriure sobre les meves pors. I vaig arribar a la conclusió de que la millor manera per compartir-les era fent servir el que més m'agrada, que són les pel·lícules de por i les pel·lícules de terror. I la conclusió una mica que vaig treure fent el llibre és que a mi el cinema de terror m'havia donat com moltes eines pel meu dia a dia per conviure amb aquestes pors, perquè al final, quan tu veus a la pantalla les teves pors reflexades, agafes distància i les pots analitzar, les pots estudiar, pots una mica extreure conclusions. Això no vol dir que el que miris a la pantalla sigui exactament el que t'està passant a tu, perquè de fet jo parlo de pors relacionades amb la maternitat, per exemple, a través de l'exorcista, i òbviament a mi no m'ha passat això. La meva filla de moment no fa el mateix que la nena, de moment, que la nena de l'exorcista, però a mi sap que em dona moltes claus per entendre aquesta cosa de la mare, no?, que davant d'una cosa que no pot entendre relacionada amb els seus fills, no sap què fer, no? I no li val cap opinió, no? Ni de metges, ni de psicòlegs, ni de professors, ni de ningú, no? I una mica va ser aquest el procés. Sí que m'agradaria aclarir abans que una de les meves obsessions fent el llibre era que fos un llibre que, si no t'agradava el terror, també el poguessis entendre i al final intento explicar el mínim de les pel·lis perquè es puguin entendre les reflexions i les emocions de les que jo parlo. I si tinc la sort de convèncer algú de mirar una pel·li, perfecta, no? Però era una mica una de les meves preocupacions. No és una cosa per gent que li agrada el terror, sinó una cosa sobre la por, i la meva eina per explicar-la han sigut les pel·lis.
Tu quan ets conscient que tens por?
Sempre. sigui, jo sempre he tingut moltes pors, o sigui, sempre, però amb tot, no? I el moment en què em vaig donar compte de que realment era greu va ser quan, que és el que explico una mica al pròleg del llibre, és quan la meva filla, que tenia 2 anys encara, em va dir, no vull anar a la guarderia perquè tengo mucho miedo, no? I vaig pensar, uau, m'ho està dient com quan dius, tengo pipí, tengo caca, o sigui, era com una manera de parlar de nena, però dient, tengo mucho miedo, i vaig pensar, això és tan senzill com que a mi m'ho sent tota l'estona, no? Davant de qualsevol cosa de feina, és que me da miedo ir a tal sitio perquè no sé què, és que me da miedo ir a no sé dónde, és que me da miedo viajar a no sé dónde, i jo crec que ella havia, aquesta muletilla meva l'havia assumit com una cosa normal, no? I aquí jo ja portava molt temps, pensant en per quina raó jo, les dones de la meva família, moltes amigues també, vivíem amb moltes pors i no les compartíem, perquè al final sembla que quan parles de les teves pors és com una demostració de fragilitat, no? Jo el que volia amb el llibre era demostrar tot el contrari, no? Que tu pots ser una persona poruga, perquè al final la vida no ens ho posa fàcil i el món és molt complicat, no? Però si tu tens la capacitat d'entendre aquestes pors, de viure amb elles, de saber com manejar-les, això et torna una dona molt forta, no?
O sigui, tu pots ser poruga i forta a la vegada.
A la vegada, o sigui, no tinc cap mena de dubte.
Però ens han fet creure el contrari.
Totalment.
Clar, i això és el que s'ha de combatre. De fet, una cosa que segur que l'Anna, que llegeixes molt i això ho saps, que gran part de la ficció que s'està fent tant cinematogràfica com televisiva, com amb literatura, parla d'això i parla de com les dones hem arribat a un punt de que ens hem adonat de que era important explicar aquests processos, no? I fins a quin punt érem fortes en la nostra capacitat d'entendre les nostres pors, les nostres vulnerabilitats, la nostra fragilitat, i jo crec que gran part de la ficció que s'està fent ara parla exactament d'això, no? Que ha arribat un punt de dir, bueno, no només descrivim el que ens passa, sinó que escrivim fins a quin punt som conscients, no, del que ens passa i com això ens fa ser molt fortes i disposar d'eines. I una de les conclusions del llibre que molta gent em diu després de fer el llibre ets més valenta, i és no, jo tinc les mateixes pors que tenia quan vaig començar, la diferència és que ara sé que disposo de moltes més eines per viure amb elles del que pensava, no? Unes són les pel·lis de terror, però evidentment altres són les meves amigues, la meva família, quan he hagut de fer teràpia, la teràpia, vull dir, però que jo crec que és important desactivar una mica aquesta cosa de tenir pors. Ostres, com no hem de tenir pors tal com estan les coses al món, no? I moltes de les pors que jo explico al llibre tenen a veure amb la pròpia condició humana, però moltes tenen a veure amb l'exterior, no? Com la por a tornar sola a casa de nit, no? Que em va dir un col·lega em va dir un dia, ja, però a mi això també em passa, i jo li vaig preguntar ja, però per què? I em diu, perquè me pueden robar, i és, doncs ja no parlem de la mateixa por, és completament diferent, clar, sí.
I a més aquestes pors van a més al llarg de la vida, no? Van increixendo.
Sí, de fet, quan jo una part important del llibre la vaig escriure durant el confinament, i recordo converses amb la Rebeca, que va ser la meva editora, que em deia, tu creus que hauríem de parlar de la por al confinament? I jo i va haver-hi un moment, no, de, bueno, què fem un capítol sobre això, tal, i al final em vaig adonar que no calia, perquè al final era una evolució de les pors que ja teníem, no? Tot el que va passar amb la pandèmia, amb el confinament més sever i així, era, es van reactivar, es van intensificar les pors que tots arrosseguem ja, no? La por a enfermar, la por a perdre a un ser estimat, la por a la mort, la por a la soledat, vull dir, eren exactament les mateixes, però amb un nivell d'intensitat que no estàvem acostumats. Al final, és veritat que el llibre està dividit en diferents pors, no? Però moltes són en realitat variacions de la mateixa, no? Es fan més grans, van madurant, van canviant una mica, però al final en essència són una mica les mateixes, no?
Jo volia parlar del títol, escoltem això. Ho reconeixes?
Mira, sóc molt dolenta reconeixent així les coses quan em posen, i sempre quan faig coses amb l'Àlex Gorina, per exemple, sempre em posa clips i és, no em facis això perquè mai no sé qui és, no sé.
Si et dic que és la Jamie Lee Curtis.
Aleshores sí, home. Sí, perdona. Sí, superfan.
Per què Reina del Grito?
Mira, perquè volia una mica acabar amb aquesta idea de la Reina del Grito, que és tradicionalment és l'actriu que crida sempre a la pantalla, no? I que és una mica reconeguda com una icona una mica del cinema de terror, perquè quan surt sempre surt cridant amb totes les seves forces, que sempre es venia com una mica la imatge de la víctima, no? De la dona que cridava. I a mi al contrari, em feia molta gràcia perquè al final per mi també era una imatge molt forta, no? Que era una dona que tenia la capacitat d'en un moment donat aturar l'acció i fer que a tothom l'observés, no? I jo sempre pensava, quina enveja, a mi m'agradaria que davant de qualsevol problema poder fotre un crit d'aquests molt bestes i que tothom m'observi i que tothom em faci cas, no? I una mica era donar-li així la volta, no? De,
quina manera més curiosa de girar-ho, perquè per mi el crit de la dona
és de víctima, no? És,
mira com està patint, que fa aquest crit desesperat, i clar, els homes no criden.
Claro, i jo, a més jo crido molt però per coses absurdes, igual crido d'una habitació a una altra, en plan per demanar coses, no? I és una cosa que ve de família, que cridem molt d'habitació a habitació, però després quan arriba el moment que hauria de cridar de veritat, de marcar, de dir, bueno, fins aquí no puc, i quan ho faig, què passa? Que això és una altra cosa que ens passa moltes vegades, que aleshores és la histèrica, no? Perquè com mai no ho fas, el dia que de cop marques i dius fins aquí, és com que quedes com totalment fora de lloc, no? Sí.
Totalment. Escolta, tu ens parles, a la coberta posa un viaje por los miedos femeninos, però en canvi el terror sempre ha estat un territori molt masculí.
Sí,
no?
Sí, total. Sí, és veritat que tot i que a nivell de noms fins i tot, i al llarg de la història del terror, tant del cinema com de la literatura, la figura de la dona ha sigut molt important, eh? Però és veritat que a nivell de proporció ha estat feta per homes, és així, no? Tot i això, sí que és veritat que molts d'aquests homes han fet pel·lis que parlaven de coses relacionades amb l'univers femení d'una manera molt potent i molt contundent, no? I jo poso l'exemple de l'Exorcista, o de La Semilla del Diablo, o de Halloween, fins i tot, però és veritat que jo una de les coses que me n'adono en aquests últims anys, que sorgeix com una nova generació de dones que comencen a fer cinema de terror i no fa tant, fa com 9, 8, 9 anys o així, és que totes aquestes dones el que fan és el que us explicava abans, és que no només descriuen les nostres pors, sinó que parlen de fins a quin punt som conscients de tenir-les, no? I com parlen d'aquesta fragilitat i d'aquesta vulnerabilitat i de fins a quin punt sabem el que ens està passant, no? I és una... Tot i que comencen a sortir pel·lícules de terror fetes per dones que són divertimentos puro i que no tenen cap tipus de coartada, sí que és veritat que és una constant, que moltes d'aquestes pel·lis parlen d'això, no? De com assumim la nostra maternitat, o de com assumim la pèrdua, o de com assumim les relacions entre mares i fills, o com parlem de l'ansietat, no? Com una pel·li com She Dies Tomorrow, per exemple, que és una pel·li relativament recent i que parla del confinament d'alguna manera, de com vam gestionar tot això des d'una perspectiva molt femenina, no? I jo crec que una mica és el canvi que jo vaig marcant en el llibre. El llibre, d'una manera natural, començo parlant de pel·lícules fetes per homes i de manera totalment orgànica comencen a sortir, quan jo ja em vaig fent més gran, les pel·lícules fetes per dones, i això m'agrada molt, perquè és una mica el cercle que... és una mica l'evolució que hem seguit totes, no sé si us ha passat a vosaltres, a les noies, d'arribar a un punt de dir, ostres, no pot ser que pràcticament tots els meus referents són masculins. Els referents masculins s'han marcat, han determinat els meus gustos, la meva vida, i de cop arribo als 30 i pico i dic, no, jo vull fer aquesta feina ara de tornar enrere i recuperar els noms de totes aquestes dones que no he llegit, moltes vegades perquè no estaven editades, no?, o publicades, i de mirar aquestes pel·lícules que mai no es va posar el foc com que eren pel·lícules fetes per dones, i intentar una mica canviar aquest cànon, no? I jo volia que tot això sortís al llibre d'una manera molt orgànica, perquè crec que és el procés que ens ha passat a moltes dones de... Nosaltres igual tenim anys de diferència entre nosaltres, però bueno, no tenim 19 anys, no? Ni cap de les quatre, no? I jo crec que totes hem fet una mica un procés molt semblant, no? Com d'adonar-nos que calia posar una mica el focus en totes aquestes dones que tenim valioses al voltant i que durant anys no les hem tingut en compte, no?
Toni de la Torre, Maria Nicolau, vosaltres com a fans de La Reina del Grito i com a fans del gènere del terror en general, què?
Bueno, a mi m'ha fascinat, bueno, i em sembla que ja a l'entrevista ja destila la idea, eh? A mi m'ha fascinat el fet que quan vaig agafar el llibre a les mans no sabia si estava llegint, què em trobaria, no? Si un assaig sobre el gènere de terror o si el que estem comentant ara, no? La de Sidex parlant sobre pors. I m'he trobat que són les dues coses, de fet. És a dir, per una part hi ha tota aquesta idea sobre les pors que ella explora molt bé, que estàs explicant ara, i unes reflexions que són personals, que es barregen també molts passatges de la seva vida, no? Hem entrat una mica dins de casa de la Desiree i la seva família, i ara tinc la sensació de conèixer-la més. Però al mateix temps, no és que les pel·lícules, encara que no sigui essencial haver-les vist, no desapareixen, al contrari. El que, a mi el que m'ha produït és una invitació ja no a mirar aquestes pel·lícules, sinó a mirar altres coses que he vist, per al meu camp, per exemple, les sèries, i pensar en les pors que he vist en aquestes sèries, que són les meves pròpies pors. És a dir, crec que la gran virtut del llibre és que et col·loca, no sé si dir un xip al cap o unes ulleres noves, o no, diguem-li com vulgueu, de examinar les ficcions que tenim al voltant i veure quines pors pròpies reflecteixen de cadascú de nosaltres, que són diferents. Ella ha escrit les seves, que moltes són molt universals, però cadascú té les pròpies. I, de fet, l'últim capítol del llibre, que tanca amb l'única sèrie del volum,
sí,
que abans ho comentàvem...
No,
no m'ha dolgut,
sèrie.
Home, no.
Ja l'ha ratllat quan ha arribat la de Cine aquest matí. Home, només una.
No, m'ha fet gràcia... No, perquè menciona Twin Peaks i menciona... Però m'ha fet gràcia... M'ha creat molt atenció la tria de la sèrie en qüestió, perquè no és la tria... Si només n'hi hagués d'haver una en un llibre, probablement no és la tria que...
Que va, que, ni és de terror, tampoc, ni tampoc és molt coneguda. No és d'aquesta sèrie superconegudes, no?
No és coneguda, no? És una sèrie que es diu Tales from the Loop. Sí. Però el motiu pel qual l'ha triat, és que explica molt bé en el capítol, és perquè en aquella escena concreta, en ella, i a més expliques, jo ni tan sols sé ben bé per què, no? Perquè et va provocar moltes ganes de plorar. No sé ben bé per què, però aquesta escena concreta d'aquesta sèrie, que sé que no és res de l'altre món, m'ha provocat això. I aquesta és la cosa una mica de les ficcions, que no hi ha una ficció que ens provoca el mateix a tots. No hi ha una obra d'art que ens provoca el mateix a tots. Cadascú la fem nostra. I crec que la Desiree ha fet una gran feina explicant per què aquestes pel·lícules són les seves i proposant-nos a nosaltres que busquéssim les nostres, també.
Clar, és que jo crec que una mica la meva proposta era la inversa. Normalment agafem una ficció i l'analitzem, i analitzant-la trobem punts de connexió amb la nostra vida. I jo volia fer el contrari, jo volia partir de mi per arribar a les ficcions, no? I quan fas aquest exercici és molt gratificant, o sigui, de cop és com tot canvia, no? I mires les pel·lis d'una manera diferent. I una de les coses més maques de fer el llibre és que moltes de les crítiques que he llegit i comentaris a xarxes i així, era la gent explicant les seves, o sigui, explicant les seves pors a partir de determinades pel·lis, no? I a mi això em sembla molt guai, perquè al final és una manera diferent d'apropar-te als que fem coses de llibres i coses sobre cinema o tele o així. Moltes vegades ens diuen, bueno, m'esperava más, perquè en realitat jo ja sabia todo esto, i al final, amb aquest llibre, un col·lega em va dir un dia, és que en realitat, claro, no és un llibre sobre cinema, i és, mira, porto 20 anys fent llibres de cinema, i amb aquest, o sigui, la quantitat de gent que se m'ha apropat per dir-me que han volgut anar a veure una pel·lícula determinada per com parlo d'ella al llibre, no m'havia passat a la vida. O sigui, que al final hem d'una mica trencar amb aquesta idea, no, de que n'hi ha una única manera d'apropar-se a les ficcions, perquè no és així, vull dir. O sigui, per mi és molt més valiós que tu que em dius que no t'agrada el cinema de terror, mires el llibre i diguis, mira, doncs ara vull veure L'Exorcista perquè tinc curiositat, o qualsevol pel·li de les últimes, que igual no són pel·lícules una mica més desconegudes, si et venen ganes de mirar-la, per mi això és com molt, molt valiós. Això ja té com entitat de llibre de cinema, jo crec, no?
Et diré que jo vull veure Carrie i pensava que mai
la veuria.
I després de llegir-la, realment, ja veuràs, Laura, que voldràs veure. Quedarem, Laura, per veure Carrie.
Bueno, si mirem juntes, vale.
Va, doncs ja està, ho tenim.
Jo sola a casa, no. Maria, a tu que ja t'agrada el cinema de terror, perquè sí, després de llegir el llibre encara hi trobes aquesta altra lectura que apuntava el Toni.
A mi m'ha flipat. D'entrada vull veure La possessió. Jo em reflecteixo totalment amb el seu pròleg. Em sento superinterpel·lada quan diu això. Hi ha gent que no veu pel·lícules de por perquè li fan por. Doncs a mi em fan por. Però em passa una cosa molt curiosa i potser tu em sabràs ajudar. I és que em fan por les escenes en què el personatge encara està viu. Però quan ja tot és despiporra i sang i fetge, llavors gaudeixo infinit. És a dir, soc fanàtica de sempre de George Romero o de la segona part de Brain Dead, però en canvi, al principi, quan es fa alguna rascadeta, empatitzo i em sap greu. És molt gros. Pateixo molt amb Funny Games o amb El Pueblo de los Niños Malditos, quan la mare fica la mà dintre de l'olla bullent, però en canvi després, quan ja la cosa es descontrola, llavors em poso a riure i què em passa?
Jo crec que té a veure amb que quan més s'allunyen les coses de la realitat, les gaudeixes, no? Perquè al final s'ha trencat la connexió amb el que tens al costat, no? I a mi em passa igual, de cop, quan les coses estan connectades a lo real, al final és quan més ens espanten, no? De fet, moltes d'aquestes pel·lis, com La Semilla del Diablo, L'Exorcista, Carrie, arriba un punt en què tot es dispara i arriben les possessions, i arriben les escenes, la telequinèsia i coses molt rares, però és veritat que durant una part important d'aquestes pel·lis estem parlant d'emocions reals i de gent que pots reconèixer, no? De mares, filles, relacions mare-filla, pare-fill, que són molt convencionals, i jo crec que és aquí on ens fa més por, no? Perquè ens veiem reflectits, no?
I és aquí on el teu llibre m'ha fet veure, d'entrada, que la por t'ataca des de dintre. No hi ha res a la pantalla que et pugui fer por, sinó que és la teva pròpia por la que reacciona i respon a la pantalla i la que et fa passar-ho malament des de dins.
Total, sí.
La Laura Rossell va fent que no em va al cap per dinar, eh?
Jo vull veure la possessió i esperava veure't amb el vestit blau, avui.
Aquest vestit ja l'havia de portar.
Aneu dient que no penso mirar una pel·li de por.
I a mi no me la coleu.
Ni tan sols si la Maria fa el càtering,
Home,
si la Maria fa el càtering...
Per veure, cara.
Et porto pastetes.
Faig l'esforç.
Anem a veure la possessió.
A poc a poc.
Però em posaré taps a les orelles i tancaré els ulls. Bé, tot això és Reina del Grito, un viaje por los miedos femeninos de la Desiree de Fez, dedicat per Blackie Books. Et quedes?
Sí, em quedo. Mai tant, m'ho estic passant molt bé, sí.
Dic, perquè com que aquests estan ara embalats. Diables. Doncs fem una cosa, va, fer una pausa breu per la publicitat i seguim parlant de sèries, de piscolabis, de por, de tot el que s'hagi de parlar, amb l'Anna Guitart, amb el Toni de la Torre, la Maria Nicolau i la Desiree de Fez.
Tinc una mica...